En català, quan diem tots, també estem parlant de totes. El masculí es considera la forma neutra que inclou a tothom, sigui quin sigui el seu gènere. Com sempre, el mascle com a mesura de totes les coses. Potser toca donar-hi un parell de tombs?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Avui a Les dones i els dies toca parlar del famós llenguatge inclusiu, el que posa més nerviosos els catalans que anar a buscar bolets. Alguns defensen que tot sigui femení, d'altres que ens mantinguem com fins ara i continuem usant el masculí com a genèric. I a algunes persones no binàries, lògicament, no els agrada cap solució perquè no s'hi senten representades. Des de diferents àmbits es proposen solucions com el totis o parlar amb gènere no marcat, amb solucions com l'alumnat en lloc de l'alumne, i mentre els polítics i les institucions continuen fent allò tan pesat del benvolguts i benvolgudes, deixant també tot un col·lectiu fora. Sempre parlem de la fragilitat del català, que sí és una llengua amenaçada com per anar canviant coses. Però volem una llengua pel carrer o pels diccionaris? Posem els punts sobre les is a risc de que en surti alguna dièresi. Comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies. Winners, reach out. Winners, reach in. Winners fall down, but they get up again.
Us explicarem una cosa a risc de ser indiscretes. Aquest programa ens ha costat sang, suor i llàgrimes, i moltes hores de son. Tocar la llengua en aquest país és com desvestir la moreneta. És cosa sagrada i sempre s'enfada tothom. Que li preguntin a la consellera de Feminismes i Igualtat, la Tània Verge, que va dir allò de l'ús de totis és un acte d'amor a la llengua catalana perquè l'actualitza respecte a com el carrer la utilitza. Mare de Déu de tots els dolors. Ja us podeu imaginar la que es va muntar. I no seré jo qui defensi a cap política ni polític, però el que va dir la Tània Verge és el que està al carrer, el que es belluga fa estona. Hi ha un munt de persones que no se senten representades, que allò del benvolguts, benvolgudes, no ens acaba de fer el pes, que la jutgessa no és la dona del jutge, que parlar en femení, com ho fan alguns col·lectius, no acaba d'agradar d'altres, i que això del totis és bastant galàctic, si ho pensem, si tenim una paraula com és el tothom. Vaja, que avui estem obertes a caure en el fangar i ho farem de gust, però volem parlar de llenguatge inclusiu amb dues lingüistes que en saben molt més que jo i que formen part d'aquest llibre ja famós, famosíssim, que és el Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou. Benvingudes a les dues, la Irene Llúfera, que és professora associada de la Universitat de Barcelona i lingüista.
Hola, moltes gràcies per haver comptat amb mi per participar en aquesta tertúlia.
Molt bé, i també tenim l'Anna Tudela, que és traductora, correctora i professora de la Universitat Autònoma de Madrid. Anna, benvinguda.
Moltes gràcies.
Ja sé que sou lingüistes i per alguns sou directament la policia, però què en penseu de tot això? És a dir, hi ha molta política darrere?
Doncs el que està clar és que és un problema que no està resolt perquè, com comentaves ara al principi, ningú està content amb cap de les propostes.
Sí que penso que la qüestió és fortament política. Penso que els lingüistes, les lingüistes, tenim moltes coses a dir, com qualsevol altra persona, però crec que també hem de partir d'un fet que és claríssim, que és que la llengua és de qui la parla. Això és així i les llengües canvien per les iniciatives que prenen les comunitats i les societats que les fan servir. La nostra és una aportació des del nostre coneixement sobre la llengua, però no és cap mena de paraula divina, ni cap recepta definitiva, ni res semblant a això. I per mi potser la cosa més engrescadora d'aquest llibre és la diversitat de mirades, no? La quantitat de reflexions que no totes van en el mateix sentit, però que totes tenen un fonament i totes estan. Són, com diu la Carme Junyent, la coordinadora, són assenyades. As I sit here tonight, the jukebox playing the tune of
about the wild side of life. Carme Junyent és la persona que sempre apareix, no?, amb un discurs potser més conservador en tots els sentits, de conservar la llengua. Però, clar, hi ha molta gent dintre el món de la lingüística amb molts punts de vista diferents. I, clar, la pregunta que tots tenim darrere és: primer hem de canviar la llengua i després ja vindrà la societat? L'hem d'ajudar o al revés, no? Canviem la societat i, si té un cas, la llengua ja la seguirà. Això està clar, no està clar?
Són una mica les dues coses, no? Hem de canviar tant la societat com la llengua. Els canvis van de la mà i són processos molt llargs.
El totis sé que, en general, és una solució que no agrada gaire. Tenim una paraula que és tothom i que, per tant, podria fer aquest ús, no?, aquest ús neutre d'aquest col·lectiu, no? Però tot i així, alguna cosa s'ha de pensar. Ara, és la millor manera imposar una fórmula?
Hi ha moltíssim a pensar. Per mi el totis no és exactament una paròdia. Per mi el totis és una proposta que es pot llançar i no passa res, perquè si triomfa o no triomfa dependrà de les persones que parlem aquesta llengua. Aleshores, per mi tampoc no cal fer gaires escarafalls. Es fan propostes, es plantegen possibilitats. Després, jo confio força en el sentit comú de les persones que fan servir una llengua i com sí que faran que triomfin algunes d'aquestes solucions i d'altres senzillament no. Ara bé, la primera impressió que tenim quan sentim una expressió nova sempre és d'estranyesa i jo crec que no li hem de donar gaire valor. Si ens hi hem d'acostumar, ja ens hi acostumarem, i si la comunitat lingüística fa que aquesta forma triomfi, ens hi acabarem acostumant, com ens hem acostumat a tants altres canvis.
Però tu veus factible, per exemple? És a dir, que a partir de, no dic imposar, però provar de parlar, doncs, amb el totis, o és igual, la fórmula que es posés, tu creus que podria funcionar això? És a dir, podríem canviar la societat? Podríem fer, o com a mínim això, ja només el fet de plantejar-ho ja ens planteja una altra manera de viure i de pensar?
Em fa molta il·lusió que tornis a la pregunta inicial, perquè jo no havia contestat, i a mi m'interessa molt aquesta qüestió de si hem de canviar la llengua o hem de canviar la societat, perquè jo estic convençuda que és una pregunta mal plantejada. No hi ha una societat fora de la llengua. És a dir, la llengua, la comunicació, allò que fem amb el nostre llenguatge, amb les nostres llengües, crea una part fortíssima de la nostra societat. La major part de les interaccions i de les gestions que fem les resolem lingüísticament. No hi ha la societat o la realitat per una banda i la llengua com si estigués en un altre planeta. No existeix això. Canviant una cosa es modifica l'altra, òbviament, no? I hi ha una intersecció que és molt interessant. Personalment, com a lingüista, més que treballar sobre el codi concretament, treballo precisament sobre quin ús es fa d'aquest codi i en quins contextos, i comunicar-nos d'una manera que sigui molt més respectuosa i molt més considerada amb les dones, no? Per mi, el quid de la qüestió és que encara ara no s'escolta una dona igual que s'escolta un home.
De fet, l'Anna Tudela, per exemple, al seu article explica una mica de dir: estem molt preocupats pel benvolguts, benvolgudes, per aquests desdoblaments que a vegades són molt poc pràctics, molt farragosos, allarguen molt el discurs, etc. Però després, al final, resulta que en l'article que hem fet no hem posat cap nom de dona. Potser comencem a posar noms de dones i llavors ja serà igual si diem benvolguts només, no? O benvolgudes. Vull dir, podem triar fórmula.
El desdoblament, no?, fer servir benvolguts i benvolgudes, és una mica l'opció de llenguatge inclusiu que més s'ha extès i que més s'ha normalitzat, no? Els discursos dels polítics, per exemple, n'estan plens de ciutadans i ciutadanes. I el que em preocupa a mi personalment és que de vegades ens pensem que ja n'hi ha prou dient benvolguts i benvolgudes, que d'aquesta manera ja incloem les dones, o bé, les persones no binàries en aquest cas no hi serien, però les dones ja les incloem en el nostre discurs, i no és veritat. When you found somebody new, I thought I never would forget you, for I thought then I never could.
L'altre dia, preparant aquesta tertúlia, llegia un article de l'Eulàlia Lladó, que és una altra lingüista, i ella també apuntava una altra cosa, amb el benvolguts i benvolgudes, aquest desdoblament. També, quan altres, quan hem parlat al principi, ho dèiem, no? Ho diem clar, la CUP o altres col·lectius parlen de tothom en femení, també estan excloent les persones no binàries, no? O poden sentir-se excloses. I, per tant, ella deia una frase que a mi feia molta gràcia: jo no li faig a ningú el que no m'agradaria que em fessin a mi.
Sí, efectivament. Per fer aquest viatge potser no calia tan rebombori. Sí, jo estic d'acord amb l'Eulàlia Lleidó, no? Que hi ha moltes de les propostes que s'han fet des d'aquesta voluntat d'un llenguatge que inclogui més les dones, estan accentuant el binarisme. I és un moment en què el binarisme també està molt en qüestió, no? I en què hi ha persones no binàries que necessitarien altres formes o que voldrien potser altres formes, però clar, el que és evident és que els nostres codis, les nostres llengües, per molt flexibles que siguin i s'adaptin d'una manera tan extraordinària a tantes situacions comunicatives diferents, no tenen una possibilitat d'una forma diferent per totes les realitats de gènere que s'estan evidenciant en aquest moment o que s'estan reivindicant, no? Pensem en LGTBIQ+, que s'arriba a aquest plus com dient és que ja no podem afegir més lletres, hem de trobar una categoria comuna. Hem abandonat una categoria comuna, que era el masculí genèric, perquè ens ha semblat que potser no visibilitzava les dones, i acabem plantejant-nos una altra categoria comuna. Potser no calia, potser hauríem d'haver reivindicat aquest masculí genèric com a realment genèric i hauríem d'haver buscat altres maneres de visibilitzar les dones, com deia l'Anna, per exemple, buscant exemples de dones que han fet coses que potser són poc visibles en el discurs, no?
La llengua amb tot això va intentant solucionar, o vosaltres intenteu solucionar, no? els que us dedigueu a això. Tu parlaves en el teu article, Irene, parlaves de correccions cosmètiques, de vegades de fórmules molt estranyes, de frases plenes de relatius. Al final això sí que és paròdic, no? I amb això hem de tenir molt de cura.
Sí, jo sempre penso que és important que curem, que tinguem cura del que el missatge que nosaltres enviem sigui prou clar, que la persona que ens escolta o la persona que rep el nostre missatge arribi al contingut d'aquest missatge i no es quedi preguntant-se per què el missatge té aquesta forma tan estranya, no? És a dir, hi ha vegades que buscant fórmules inclusives fem servir formulacions que criden tant l'atenció que es perd el sentit d'allò que volíem dir, no?
Potser és una pregunta molt, molt personal o que jo em plantejo moltíssim, o és com una dèria que tinc, no? Una cosa és quan parlem d'estructura de la llengua, ara estem parlant molt d'estructura, però si parlem, per exemple, del lèxic, ara ha aparegut molt l'èxit que ha estat aprovat per l'IEC, com bifòbia, cisfòbia, cissexual, cissexualitat, i a més una cosa molt interessant és que s'ha canviat el significat de paraules que estaven al diccionari i que tenien directament definicions conservadores o directament feixistes, per dir-ho d'alguna manera, com amanerat, bisexual, doneta, afeminar, etc. No? Amb totes aquestes paraules que deia ara, ja estem més familiaritzats, però amb les altres han vingut del món de l'acadèmia, han vingut del món de la universitat o a vegades fins i tot del món anglosaxó. Com ho portem al carrer, això?
Els canvis són molt lents, fins i tot en lèxic, que normalment no, les paraules s'adapten molt més ràpid que l'estructura d'una llengua. L'estructura de la llengua costa molt més de canviar. I tot i així, hi ha algunes paraules, no, que triguen anys i anys i anys a passar a formar part del nostre vocabulari.
Però tot i així creieu que val la pena, no? És a dir, que hem d'anar pel camí de començar a dir-les per canviar, perquè realment d'aquí un temps no siguin tan estranyes?
Més que hem de començar-les a dir perquè no siguin tan estranyes, penso que si les necessitem, les tenim, no? Si resulta que volem esmentar una determinada realitat i aquella és la paraula, tot i que sigui nova per mi o desconeguda, però aquella és la paraula que parla d'aquesta realitat que jo vull transmetre, doncs la faré servir. I la primera vegada que la faci servir potser l'explicaré, faré una petita paràfrasi perquè se m'entengui, no? Però després, si la comunitat decideix que és una paraula necessària, aquesta paraula doncs es popularitzarà o es farà més coneguda o més comuna, no? Generacionalment hi ha un
un decalatge,
una velocitat notable. Yeah. No? Jo escolto i aprenc molt de la meva filla respecte a aquests termes que tu has fet servir. A mi no me'ls ensenya pas tant l'acadèmia com la meva filla, que està al carrer amb les seves amigues i parlen de qüestions relacionades amb la sexualitat, el gènere, les relacions entre les persones, i fan servir algunes d'aquestes paraules perquè per elles són necessàries i per elles són la manera d'esmentar aquestes realitats, no? Per tant, algunes sí que venen de l'acadèmia, però això també passa en molts altres àmbits de la llengua, en els quals també s'introdueixen nous termes des del món acadèmic o des de la recerca, i ningú es preocupa de si aquests termes es popularitzaran o faran part de la llengua comuna o no. És que això depèn, i els que ens facin falta, a les persones del carrer, per dir-ho així, doncs ja els buscarem i els incorporarem i els farem servir. I els que només siguin útils per als investigadors, les investigadores que estiguin treballant aquell aspecte, doncs es quedaran en aquest cercle més petitet, no? Això és igual en molts àmbits de la llengua.
A mi em sembla molt interessant això que parlaves de generacions, no? Perquè abans de començar aquesta tertúlia parlàvem una mica a micro tancat i dèiem, fet el diccionari, encara surt allò de que el jutge, la jutgessa és la dona del jutge. I per mi, que ja sóc d'una altra generació, jo no ho havia pensat mai, això. I per mi la jutgessa és la senyora que jutja, l'alcaldessa és la senyora alcalde d'un poble i no és la dona de l'alcalde, no?
Que les acadèmies de la llengua, no, poden fer propostes que no necessàriament convencin els parlants. La societat no funciona sense llengua i la llengua no funciona sense els parlants. Si a la gent no proposta que es proposa oficialment, doncs se'n busquen d'altres. I no es fan servir opcions com alcaldessa per dir dona de l'alcalde. Per nosaltres no vol dir dona de l'alcalde, tot i que és el que surt al diccionari.
De totes aquestes paraules les que jo he denominat ara, que estan relacionades amb el món LGTB, no? Estan canviant, sembla que hi ha una demanda per part d'aquests col·lectius i és escoltada, però en canvi aquesta, no, de la jutgessa o l'alcaldessa, no estiguin canviades. Em sobta, no sé.
Jo també penso que és senzillament una qüestió de temps, eh? En general, les institucions van una mica pel darrere de la societat que parla.
Jo ho puc dir, però sempre tenen una mica el cul gros, eh? Els hi pesa una mica a l'hora de canviar.
Sí, i més amb alguns temes, també podríem dir-ho això, eh? Uh-huh. Aquests termes d'alcaldessa com a dona de l'alcalde o jutgessa com a dona del jutge crec que canviaran ben aviat. I'd rather die young than grow old without you, so don't.
Quan estem parlant de tot això, moltes vegades també anem sentint frases, no? Que una mica, doncs, amb diferents perspectives de lingüistes. Per exemple, hem sentit molt això de la llengua no fa el sexisme. Les societats amb llengua sense marca de gènere també són masclistes. La meva pregunta és, ampliar aquesta manera d'expressar-nos tampoc hauria de ser un problema, no? És a dir, que això pugui ser veritat, que el masclisme està a totes les societats, això no vol dir que no hàgim de lluitar-ho, també, no? Vull dir que és com quedar-se només amb una part una mica reduccionista del panorama. No sé com ho veieu.
Jo penso que és molt important tenir en compte aquesta qüestió, que el gènere, el morfema de gènere, està en un nombre relativament petit de les llengües del món i que les llengües del món que fan servir el gènere de manera diferent no responen a societats menys masclistes. Jo crec que això és molt important tenir-ho en compte. És una dada fonamental, però és una dada que no ens ha de fer servir per dir, val, doncs no hi ha res a fer. No, no, al contrari, no? La qüestió és, hem de fer molt més enllà de plantejar-nos i qüestionar-nos tot el dia el morfema de gènere o com funciona el gènere. Hem d'anar molt més enllà, per mi, sobretot hem d'incidir en com ens comuniquem, en com escoltem, en per què casualment en una taula rodona a mi la persona que està moderant m'està dient Irene i m'està parlant de tu i el company que tinc al costat li està dient professor no sé què amb el cognom i li està parlant de vostè. I això té a veure amb el que jo dic queda molt menys legitimat que el que està dient ell. O sigui, jo perdo autoritat amb aquesta situació. Per mi, això és una qüestió profundament lingüística, molt habitual, i que va molt més enllà que la qüestió de que la persona que està moderant el debat faci servir els desdoblaments.
I crec també, no, que no hem trobat cap opció de les que tenim actualment a la taula que acabi de funcionar, perquè ja hem parlat una mica dels desdoblaments, però el que passa també és que carreguen molt el llenguatge i la llengua tendeix a fer servir el mínim esforç, no? Per què diem cine en comptes de cinema? Doncs perquè cine és més curt. Llavors, si hem de dir benvolguts professors, benvolgudes professores, això carrega molt el discurs. I què passa? Que ens n'oblidem, perquè és, diguéssim, una mica antinatural de la forma de funcionar de la llengua. I parlem dels professors i les professores, però llavors només parlem dels directors de l'escola, perquè ens oblidem aquí de fer el desdoblament. I el problema, no, també és que no ens oblidem de parlar de les professores, però sí de les directores de les escoles, que també demostra un cop més que el sexisme va molt més enllà dels desdoblaments.
Amb tot això, podem defensar a dia d'avui, és a dir, és difícil, eh, la decisió, però el masculí com a genèric?
Jo penso que hi ha com un, com si s'haguessin, s'estessin obrint dos camins, no? Per una banda, hi ha una llengua que és una llengua poc espontània, més preparada, que és la llengua dels polítics, de les institucions, de les grans empreses que necessiten donar una certa imatge comunicativa, no? I aquí el masculí genèric està en qüestió i es busquen fórmules, no? Però jo crec que a dintre de les cases, de la majoria de les cases, els carrers, la gent del carrer, no cal que li defensem el masculí genèric perquè és el que fa servir. Jo personalment crec que no ens cal, no, defensar el masculí genèric, que ja es defensarà sol, perquè de moment no hem trobat una manera tan econòmica, tan inclusiva, si em permeteu, no? Sobretot amb aquest discurs més espontani, menys planificat, no? Després hi ha determinades institucions i determinats organismes que sí que volen, com a, gairebé com a política de l'empresa o de la institució, fer servir fórmules alternatives al masculí genèric perquè, diuen així, visibilitzen més les dones, no? I crec que això s'està com convertint en dos nivells de llengua, si voleu. Would you hold it against me
if I just see him one more time? Ja sé que aquesta pregunta és molt difícil, eh? Ja acabem, però clar, vosaltres a nivell personal heu pensat en algunes propostes per aquest llenguatge inclusiu del que parlem?
Les propostes que jo faig les fan moltes altres dones i sempre tenen a veure amb el que us deia abans, no? Si tenim una reunió de feina en qualsevol context professional i hi ha homes i dones, assegurem-nos que les dones parlen tant com els homes i que fan servir els torns de paraula, no per dir sí, jo també estic molt d'acord amb el que ha dit tal persona, sinó per fer les seves aportacions des del seu coneixement. Aquestes són el tipus de proposta que a mi m'interessa més fer respecte a aquesta qüestió, que ja no és tant una qüestió relacionada amb el llenguatge inclusiu com amb la comunicació inclusiva, que per mi és fonamental.
Doncs Anna Tudela i Irene Llúfera, moltíssimes gràcies a les dues per haver-nos fet aquí un viatge. Ja sé que us hem preguntat moltes coses. Ara què us he de dir? Gràcies a totis.
Doncs, digues el que tu creguis que has de dir, això serà el que...
De moment direm gràcies a totes, però potser d'aquí un temps hi haurà una solució millor que ens satisfarà a tots més. Moltíssimes gràcies a les dues i fins aviat.
Gràcies, Montse.
Merci. And that I've forgotten him.
Les dones i els dies. A Catalunya Ràdio.
Rosa Parks, activista. No has de tenir mai por del que fas quan és correcte.
El totis és un reconeixement a l'existència de les persones no binàries.
El término hije, ¿a qué se refiere?
A les persones no binàries.
O sea, que no són hombre ni són mujer, no?
Són persones no binàries.
Com s'atén la reivindicació, la demanda d'un col·lectiu de gent que no se sent identificat amb el masculí o amb el femení?
Però és que la resposta a això no és lingüística.
A veure, És curiós que als mitjans es parli constantment de llenguatge inclusiu i persones no binàries i no s'acostumi a parlar amb persones no binàries. Per què no fem un canvi? Per què no ens quedem tot i solis sense lingüistes?
Em dic Jet, sóc alumna d'Estudis Socioculturals de Gènere a la Universitat Autònoma de Barcelona i sóc una persona no binària transmasculina.
Sóc la Can, persona trans no binària.
Em dic Pau Pérez Casas, sóc bigènere i actor de veu.
Em dic Etna Eloi Vilauller, sóc una persona trans, no binària, de gènere fluid, sóc activista trans i sóc parlant del català.
I jo sóc l'Anna Ferrer Albertí, membre de l'equip de Les Dones i els Dies i persona no binària. Acompanyeu-nos, sisplau. Comencem pel principi. La nostra societat acostuma a considerar que els gèneres són dos, home i dona, però resulta que moltes persones no encabim en cap d'aquestes dues capsetes, i això és ser una persona no binària. No és tan difícil, oi?
Hi ha gent que simplement s'identifica com a persona no binària, és a dir, que no correspon a cap d'aquests dos gèneres i no s'identifica com a res. Hi ha gent que s'identifica com a moltes altres coses. Jo, personalment, sóc bigènere, significa que sóc dels dos gèneres binaris alhora, masculí i femení.
La no binarietat engloba un aspecte enorme, no?, de possibilitats. Llavors, jo, si fem un percentatge, em trobaria en el 75% de masculinitat, no?, i un 25% de feminitat. I això són números i al final mai encaixen la realitat, no?
Soc una persona trans perquè la meva identitat de gènere no es correspon amb l'assignada al néixer. Soc una persona no binària perquè no m'identifico ni com a home ni com a dona. Soc una persona de gènere fluid perquè la meva identitat està constantment canviant.
Per mi és important posar l'èmfasi en desessencialitzar la categoria de lo no binari, no? Perquè precisament el que busquem és que permeti una obertura molt gran en la forma de viure el gènere.
De la mateixa manera que la nostra societat s'entesta a separar entre masculí i femení, la nostra llengua tendeix a fer igual. Ets ell o ets ella, i no hi ha discussió que valgui. Oi? Doncs no, així és com han nascut els pronoms ell i ellis, responent a les necessitats de qui vol parlar en gènere neutre. Però compte, això no vol dir que totes les persones no binàries fem servir aquests pronoms. Hi ha moltes experiències diferents i, per tant, molts usos diferents.
Potser fa 5 o 6 mesos que vaig prendre la decisió de decantar-me per l'ell en aquest moment. Em sembla interessant comprendre l'ús dels pronoms amb molta llibertat. I per tant, no és una decisió definitiva, simplement ara mateix m'estic sentint molt còmode aquí.
En termes generals, sempre em sento més còmode utilitzant l'ell, per el simple fet que el llenguatge no binari encara no està establert, no?, a la societat. Però sí que és veritat que en cercles més reduïts, en cercles LGTB, en cercles trans, utilitzo l'ell. I vés tu a saber si no seria el pronom que utilitzaria sempre si estigués molt més visibilitzat, no?
Jo faig servir pronoms tant masculins com femenins per igual, indiscriminadament i sense posar-hi cap diferència entre ells. És a dir, simplement com em surti a mi o com li surti a la gent dirigir-se a mi en cada moment.
El fluir en gènere, jo personalment també flueixo amb pronoms. Això vol dir que a vegades em refereixo a mi mateix i en femení, a vegades en masculí, a vegades en neutre, a vegades sense utilitzar marques de gènere i a vegades inclús utilitzant diferents marques de gènere en una mateixa frase per referir-me a mi mateix.
Ara potser us esteu dient, ostres, això pot funcionar de moltes maneres, jo no li vull faltar el respecte a ningú, però tampoc puc endevinar els pronoms d'algú a qui no conec, i no us falta raó, però la solució és molt fàcil. Podeu començar per no assumir els pronoms ni el gènere de tothom que coneixeu i podeu continuar preguntant.
No és una situació violenta preguntar els pronoms, és una situació violenta assumir que una persona es tracta amb uns pronoms sense que ho sapiguem.
Crec que el problema ve d'associar els pronoms amb l'expressió de gènere. Així com hi ha homes cis gais que s'autodenominen en femení, per què no pot haver, no sé, una persona que té una expressió femenina que vulgui denominar-se com a ell? Què més dona? Com se't veu, no? Crec que l'important és què decideixes tu.
Fa un any estava fent un màster i em presentava com a can i com a persona no binària i les meves companyes s'acostaven a mi fora de classe i em demanaven quins eren els meus pronoms i la meva resposta era, doncs mira, de moment m'estic quedant amb l'ella perquè en català la I és molt rara, s'utilitza molt poc, són estrany, és difícil. I va haver una companya que em va respondre, escolta, si és difícil, ens esforçarem molt. I va ser, per mi va ser un abans i un després, saps? Un clic de dir, ostres, clar que sí, ha d'anar per davant, el poder ocupar un espai de llibertat requereix un esforç al canvi, però podem fer-lo. I saw my fortune scrawled out up against the wall in a crowded marketplace in a town I can't recall and the teller told me that I would be young and I would fall and my new friends all assured me that it all would surely fall.
Si traslladem el tema del gènere neutre al gran debat públic, ens trobarem una discussió una mica diferent. No s'acostuma a parlar de com referir-se a les persones no binàries, sinó de com parlar de col·lectius perquè tothom s'hi senti inclòs. Si diem tots, parlem en masculí. Si diem totes, parlem en femení. Què passa si diem totis? O hauríem de fer servir formes de gènere no marcat, com tothom?
Fer servir el totis com a plural, quan pots fer servir la gent, tothom, o qualsevol altra cosa que ja no té gènere de per si, em sembla una mica una tonteria, fins a cert punt, però sí que és veritat que hi ha gent que s'identifica específicament amb el gènere neutre.
Si no hi ha una forma de gènere no marcat, utilitza la I, perquè al final inclou a totes les persones, no? Vull dir, crec que és una idea errònia el pensar que la I s'utilitza només a les persones no binàries.
La nostra llengua ens obliga a estar pensant constantment si estem parlant d'homes, de dones, d'un grup de dones amb un home, i la possibilitat d'estar parlant d'un grup de persones sense estar posant l'èmfasi en això em sembla molt interessant.
L'argument d'Adverecundia, perquè ho diu l'acadèmia, per defensar l'ús del masculí genèric com a neutre no em serveix. L'acadèmia ha d'estudiar i analitzar l'ús de la llengua entre els hispanoparlants, en lloc de voler fer que la llengua encaixi en el seu model.
I és quan el debat arriba aquí que les coses es compliquen. Part de la societat es nega a normalitzar l'ell perquè l'acadèmia no l'accepta. Part de l'acadèmia es nega a acceptar-lo perquè la societat no el normalitza. És un peix que es mossega la cua. I què tenen a dir-hi els primers afectadis?
Tant de bo, en un futur no gaire llunyà, s'incorpori. Però és veritat que al meu dia a dia no condiciona amb res.
El que digui l'acadèmia en un tema com la no binarietat és relativament poc important, perquè no estem parlant d'algú que hagi d'estar estès a tota la societat per igual, perquè precisament les persones no binàries, cadascuna s'identifica com ell, ella, ell s'identifiqui.
Canviant la llengua no canviarem la societat, però és que la societat ja està canviant i amb aquest canvi, que és el reconeixement social de les persones no binàries, es crea la necessitat de modificar la llengua.
Em sorprèn una mica el debat que hi està havent, de sentir a lingüistes dir que és un canvi que ha de venir des de baix i que no es pot forçar, no? Bé, a mi em sembla molt sorprenent perquè estan en un entorn activista, progressista, de persones no binàries en què estem fent ús, realment estem fent ús d'aquesta opció. Bueno, m'adono que les persones que estan pensant en el tema i estan pensant des de molt lluny.
La típica imatge que tenim d'home blanc cis hetero, no?, que està dalt de tot i que no se n'adona dels seus propis privilegis, al final jo crec que l'acadèmia és l'home blanc cis hetero que, si en un moment donat es dona compte d'aquests privilegis i diu, ostres, potser hauríem d'incluir aquestes persones, farem un gran pas. Jo entenc totalment la postura de a mi me la suda l'acadèmia i me la suda molt bé, però el sistema és el que és, saps? El sistema és el que és, estem vivint en un sistema i hem de sobreviure. Llavors, com ho fem?
Aquest com ho fem sembla que de moment no té resposta. Potser no en tindrà fins que ens posem d'acord i qui sap si ens posarem d'acord. El que sí que està clar és que la societat evoluciona, la llengua canvia, les persones no binàries existim i continuarem existint. Continuarem fent ús del llenguatge per autoidentificar-nos, li agradi a l'acadèmia o no. I vosaltres ens podeu ajudar.
Les dones i els dies. Budellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
La de cabinsa. Via carissa cativa d'un lliu. Zakekari Sakatiguna.
Això que heu escoltat és Zapoteca, un idioma del sud de Mèxic, i concretament és un fragment del documental Muxes d'Ivan Olita. S'explica que l'antiga llengua zapoteca no diferencia entre el masculí i el femení i que la colonització espanyola va intentar imposar aquesta diferència. Es diu també que en la llengua zapoteca existeix el concepte la ave per parlar de persones, la ame per parlar d'animals i la ani per parlar de coses, sense pronoms com ell o ella. Hi ha moltes llengües sense gènere gramatical, però Vanessa Mantilla, antropòloga, infermera i doctoranda del grup AFIN de la Universitat Autònoma de Barcelona, explica que el zapoteca va més enllà.
En espanyol tenim un gènere gramatical masculí o femení. En l'anglès no tenen aquest gènere, però en anglès, per exemple, sí que tenen el she o el he. Pel que tinc entès, en la llengua zapoteca tenen una mateixa forma per a dirigir-se als tres gèneres, que seria el femení, el masculí i el neutre.
Mantilla parla de tres gèneres perquè en algunes zones del sud de Mèxic fa segles que tenen una concepció del gènere fora del binarisme home-dona. De fet, en aquestes comunitats existeix la identitat muxe.
A las muxes se nos considera como un tercer género. Aunque asumimos ese rol femenino, tenemos esta identidad muxe, que es lo que nos caracteriza. Está el hombre, la mujer y la persona muxe.
Les persones muxes són persones de sexe masculí, però que no responen a la masculinitat normativa i adopten part dels rols femenins. Conceptes com dona trans, persona no binària o home homosexual es podrien encabir dins del concepte muxe, tot i que no es pot fer ben bé una correspondència i hi ha moltes maneres diferents de viure aquesta identitat. La paraula muxe ve del castellà mujer. Vanessa Mantilla n'explica més detalls.
La paraula muxa significa afeminat i por, però potser en realitat el que trenca és amb la por de tenir una identitat muxa, perquè en altres contextos vindria a ser un problema de discriminació. A la nostra llengua no tenim una forma de descriure, sinó que l'hem anat construint al llarg de temps per designar les persones que no tenen una identitat binària.
Sembla, doncs, que les persones muxes són ben considerades, però igualment aquestes societats no es deslliuren dels rols de gènere.
Això no vol dir que no hi hagi una divisió sexual del treball, per exemple, que no hi hagin coses de dones o coses d'homes. I el llenguatge, al final, el que ens diu és que hi ha una tercera manera de concebre el gènere.
I és que la llengua zapoteca, a diferència d'idiomes com el català, facilita les expressions no binàries sense necessitat de fer canvis en l'idioma. Si les discriminacions continuen, això ja és una altra cosa. Tot i així, un cas curiós que val la pena conèixer.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Patti Smith, cantant i escriptora. Un ha d'anar per la vida intentant mantenir-se saludable, sent feliç com pugui i mirant de fer allò que vol fer.
Sí, m'he enamorat de totes les meves amigues. A fucking fall in love. M'han ajudat quan tot semblava que es perdi. Ah, a fucking fall in love.
Hem parlat fins fa poc de si la llengua pot canviar la societat o és la societat la que ha de canviar. No ho tenim clar encara, però el que sí que sabem segur és que la societat no canvia tan ràpid com ens agradaria. I d'això justament volem parlar amb la Míriam Martín Lloret, que és lingüista també i que treballa a l'Optimot, però ara aquests dies la tenim de baixa perquè està a punt de parir. Podem explicar això a Catalunya?
Hola, sí, cap problema.
Doncs escolta, així que estem molt contentes de que ens hagi rebut, encara que sigui en aquestes condicions. El que dèiem, la societat no canvia tan ràpid com voldríem, i si ara parlàvem i ens preguntàvem sobre moltes qüestions, doncs ara toca parlar d'allò que encara no ha canviat i que a més està molt inserit dintre els nostres cervells, no? Dels refranys, no? De les frases populars. Tots tenim al cap, cadascú en el seu poble en té algunes, en deixo anar unes quantes. El que té carro i muller mai li faltarà cafè, dona i cavall donen treball, atenció, visca el sexisme, a tota hora el gos pixa i la dona plora, allò que la dona no assoleix parlant ho aconsegueix plorant, dona finestrera o puta o xafardera, cap home savi i discret diu a la dona un secret, amb les dones armes i focs no hi vulguis jocs, vaja, és que no ens ho acabaríem. I després, totes aquestes coses de, també de que les dones no fem bé les coses, casa on governa la muller no sol anar bé, allí on manen dones i llauren vaques mal any assegurat, o sigui, les dones a més donem mala sort. Això, que està dins de la cultura popular, és el que ens ha construït a molts, encara com ens referim a les dones, no?
Exacte, sí, sí. És el més preocupant aquí és aquest biaix masclista que hi ha en els aspectes més pragmàtics de la llengua, com ara la fraseologia popular, no? Que és purament el reflex de la societat masclista d'invisibilitzar i de menystenir les dones. L'esplendor màxim de sexisme es reflecteix en el lèxic.
I a més, això justament el que fa després que paraules en principi sense cap tipus de biaix, com senyora o tieta, no tenen el mateix significat al final que senyor o tiet, o no hi ha la mateixa punta, perquè clar, com tenim tota aquesta història darrere, tot aquest saber popular darrere que ens ha dit totes aquestes coses horribles sobre les dones, llavors ja diem aquelles frases de això és cosa de tietes o les senyores mengen xurros, no? Que no té el mateix significat que els senyors mengen xurros.
Exacte, sí, i aquest paral·lelisme, un adjectiu o una paraula determinada, la mateixa, quan s'aplica a un home, té una connotació positiva i, en canvi, quan ho diem a una dona, una connotació despectiva, no? Aquest noi és tan fresc, és brillant, és àgil, i la noia que és fresca, ja sabem que es refereix més a prostituta, no? Fins i tot, o l'home públic és un home de rellevància social i, en canvi, la dona pública, doncs, el mateix.
També hi ha una qüestió que agrada molt, sembla que és el de la sexualitat, aquest constructe, no?, de que les dones no els agrada tenir sexe o tenir relacions sexuals, i llavors tenim la malfollada com insult, cosa que al revés, un malfollat molt rarament es diu, no?
Per exemple, també en l'expressió gata maula, una persona que va fent, no?, com una mosqueta morta i innocentment s'associa molt més a les dones que no pas als homes.
I perdona, acabes de dir mosqueta morta, te n'has deixat d'anar a una altra, sí, sense voler, no has dit mosqueta morta, sí, que tampoc una mosca morta no es refereix mai a homes.
Exacte, que aquí el gènere gramatical coincideix amb el sexe de la dona, és veritat.
Cunyàs, un altre típic, no? Quan alguna cosa és avorrida o pesada és un cunyàs, i en canvi quan parlem de qüestions positives diem això és la polla.
Sí. Tot això forma part d'aquest viatge de gènere de què parlàvem, no? Que ho tenim molt, molt integrat en el nostre caparró i que això que fa que les dones es vegin en els càrrecs, per exemple, un astronauta, un científic o un bomber, el primer que pensaràs és que és un home, s'associa a un home, perquè les dones fins ara havien estat infrarrepresentades.
I que curiós també que quan diem aquella frase de la dona de la neteja, sempre va seguit, la dona de la neteja, no és el senyor de la neteja.
En aquest cas es podria dir el personal de neteja. Jo crec que aquí aquesta forma genèrica hi va la mar de bé.
M'ha mirat els seus vilaves diferent, ha decidit voler-se i agafar les regnes. M'ha mirat els seus vilaves diferent, a fer fora els dimonis, avui s'apressa encara més.
Aquí estem parlant de coses, podríem dir, molt actuals, però encara hi ha molta feina a fer, molta remor de fons, no? També hi ha molts eufemismes per referir-se a tot allò que té a veure amb les dones i amb el seu físic. Encara sentim aquelles coses de la regla com la padrina.
Jo vaig fer un recull d'eufemisme de la regla. Feien molta gràcia el bacallà amb samfaina o l'alegria de les casades, que és un reflex de masclisme total, no? L'alegria de les casades. Analitzem, no?, que hi ha darrere de tot això.
Suposo no. Segur és una feina de tots començar a canviar les coses, no?, i començar a parlar d'una altra manera i pensar en termes de gènere, perquè moltes encara fem servir allò del reina, maca, xata o nena, no?, quan anem a una botiga i, per exemple, això ens costaria molt dir-li a un home, no? Escolti, nen, porti'm...
Sí, hi ha aquest aquest tracte, no, de més de condescendència, no? Un nota sexisme al darrere.
Els mitjans de comunicació també tenim molta feina a fer, perquè, per exemple, el típic espai, és a dir, l'esport, no?, que encara segueix sent un lloc eminentment masculí, aquí hi ha molta feina, no? I sentim moltes vegades encara frases del tipus de corre pràcticament com un home, o juga a futbol tan bé com un home, o déu-n'hi-do lo forta que és per ser una dona. Sempre la comparació sempre és amb el mascle.
El futbol de dones no és el mateix i m'avorreix perquè no corren tan ràpid com els homes. Aquesta frase l'hem sentida moltíssim, no? Sempre la comparativa.
A mi em fa molta gràcia, em van parlar ja fa un temps aquí al programa, quan parlen dels equips olímpics, parlen dels equips olímpics d'homes, no? Però quan parlen de les de dones, diuen... No? Sempre estan parlant de les xiques, les niñes, i en català també passa això, les noies...
S'atreveixen més a utilitzar un llenguatge més informal, no? Com més proper. Rebaixar la formalitat cap a una dona no deixa de ser un acte condescendent. És igual que amb els noms, no?, dels polítics, quan diuen la Borràs, i en canvi els presidents, no?, els hi diuen amb noms i cognoms. I la manera de fer titulars, no?, que té el periodisme amb els assassinats de les dones també, no?, es tendeix a dir una dona mor en mans d'un home. Ara m'ho invento, aquest no és el més típic, però no, una dona és assassinada, no?, també, dic, parlem en propietat.
Parlem en propietat i també parlem, posem a la víctima en el subjecte, perquè és la part important de la frase.
Exacte.
Sí. Això ja són classes de periodisme i aquí hi ha molta feina a fer. Vull dir que nosaltres som els primers que ens hem de posar les piles.
Crec que és molt important aplicar la perspectiva de gènere en l'ensenyament en general, perquè fins ara els diccionaris, els llibres de text, la majoria estan fets per homes. Hi ha molts exemples casposos i carrinclons. Llavors, això, aquesta part més pragmàtica, l'hauríem d'anar canviant.
Si nego que et desitjo, si amagues que m'estimes, si nego que et desitjo, si amagues que m'estimes...
Estem en un món que canvia, però nosaltres sempre tenim aquesta sensació de que tenim una llengua que està en perill i en retrocés, etc. I llavors, clar, què s'ha de posar, no?, en el llistó? Volem una llengua viva o volem una llengua que estigui molt bé però estigui als diccionaris i que al final no la faci servir ningú, no?
El català no ha de ser una llengua acadèmica, el català ha de ser una llengua viva i que no sigui artificial.
Ha acabat claríssim. Doncs escolta, Míriam, moltes gràcies i molta sort amb el teu nou projecte. El de ser
mare. Moltes gràcies a tu.
Merci.
Moltes gràcies, Montse.
Una abraçada.
Adéu.
Quan s'han passat les barques i si era veritat que tu no em sabies estimar, digue'm per què despertes el meu cor endormiscat, digue'm per què
En el programa d'avui hem après que, per molt que s'hi escarrassin lingüistes, tertulians o columnistes, les formes de llenguatge inclusiu les triarà el carrer. També hem après que no es pot assumir el gènere ni el pronom de ningú i que faríem bé en respirar un parell de cops abans de dir-li a algú xata o nena, només pel fet que és una dona la que està darrere el taulell. Encara tenim pendent molts canvis en el nostre diccionari. Així que qui s'hagi d'afanyar, que s'hi afanyi i ràpid.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet una colla de persones que no tenen manies a l'hora de repensar el que faci falta. Som Benja Estacio, Clara Ardèvol, Anna Ferrer-Bertí, Gemma Safontria, Sílvia Andrés, Susana Ortega i qui us ha parlat, Montse Virgili.
He anat a rentar llençols.
I acabem aquests últims minuts de programa amb una cançó que no pot resumir millor la situació. No sé si sabeu que en mallorquí, quan la gent es refereix a que una cosa és força embolicada, diuen aquí tenim un bon berenar. Doncs aquí, amb tota la qüestió del llenguatge inclusiu, tenim un bon berenar. Un bon berenar que ens canta la Maria Jaume.
No vull passar per aquella porta. M'espera un bon berenar. Tanca els ulls i me faig de morta. Només així me puc camuflar.
Yeah.